Dimarts 21 de gener del 2020, són les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El Sabadell mai havia guanyat 7 partits seguits a la nova Creu Alta jugant a la segona divisió B. És cert que el sostre històric segueix molt lluny i, de fet, fa pinta de ser inaccessible. A la dècada dels 50, els arlequinats van ser capaços d'encadenar en dues temporades consecutives un total de 20 partits seguits guanyant a la Creu Alta. Però en el futbol modern, enllaçar tantes victòries una rere l'altra sona pràcticament a una quimera. Aquest centre d'esports carbura, i de quina manera, especialment quan juga a casa. En l'últim partit, a més, amb un debut especial, el jove Marc Villalta, futbolista del filial, va tenir un quart d'hora comptant el temps afegit. Una estrena que fa una il·lusió especial veient el seu currículum, i és que el migcampista només ha jugat a l'equip del seu poble, al Lliçà, en categories formatives, i al Sabadell, on porta vestint l'arlequinada des de cadet de segon any, ara fa 6 temporades. Tant de bo pugui tenir continuïtat, i tant de bo molts més Marcs Villaltas puguin arribar des de l'obrador arlequinat i jugar a la nova Creu Alta. Voldrà dir que el nivell del futbol base segueix creixent i recuperant el terreny perdut com ho està fent, sense anar més lluny, el juvenil A, del qual parlarem també avui, i que té com a mínim ja encarrilat l'ascens a l'elit del futbol juvenil estatal.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Roger Benet. Comencem.
Comenta la recepció.
Saludarem a Marc Villalta, que acaba de debutar a la segona divisió B amb el centre d'esports. Escoltarem també a Xavi Boniquet i repassarem una miqueta el mercat de fitxatges, Lliga Nacional Juvenil, Futbol Sala, Global Bàsquet, el balanç de la cinquena Llanera Trail, i també ens visitarà aquí a l'estudi el Santi Ramos a les portes d'una nova Titan, aquest cop a l'Aràbia Saudita.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol última les negociacions per Adrián Embarba, buscant una rebaixa dels 10 milions d'euros que té de clàusula. El futbolista del Rayo podria ser el tercer fitxatge perico en aquest mercat d'hivern, després de Raúl de Tomás i un Leandro Cabrera, que va ser presentat ahir. I avui comencen a disputar-se partit únic als 16ens de final de la Copa del Rei, a les 7 Zaragoza-Mallorca i Recreativo Osasuna, i a les 9 Sevilla-Levante. Demà, el Barcelona visita a Eivissa, l'Espanyol a la Real, el Girona rebrà el Villarreal Real, i el Badalona jugarà també a casa contra el Granada. I sortejada una altra Copa del Rei, en aquest cas la del futbol sala, els creuaments són Barcelona-Burela, Talavera-Indústria-Santa Coloma, per tant els dos catalans es creuarien a semifinals en cas de passar, Betis-Peñíscola i Jaén-Cartagena. Finalment, Rafa Nadal ha guanyat còmodament en la seva estrena a l'Obert d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada. El manacorí ha superat 6-2, 6-3 i 6-0 al bolivià Hugo de Lieni. Es creuarà amb l'argentí Federico del Bonis, que acaba d'eliminar Joao Sousa.
I a les xarxes socials.
El nostre primer protagonista avui al programa, Marc Villalta, escrivia ahir aquest tuit: molt content per la victòria de l'equip i pel meu debut a la Lliga amb la samarreta arlequinada. Un dia especial que sempre recordaré.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs un partit a Bòsnia, amistós entre dos equips que, sincerament, tinc les alertes del mòbil com a bon personatge que sóc, per tant, crec que sí que el seguiré una miqueta. Gello, de Sarajevo contra Vélez Mostar, dos dels històrics de Bòsnia-Herzegovina.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exarlequinat Sergio Montero. N'hi ha dos, no és el del Nàstic, sinó el de l'ascens arlequinat a Mieres.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Per sobre de les dues, un dels noms propis del triomf del Sabadell 1-0 contra l'Atlético Levante va ser el de Marc Bellalta. El de Lliçà d'Amunt va debutar a segona B davant la llau de baixes que tenia Antonio Hidalgo. Recordeu, a més dels lesionats, no van ser de la partida per sanció Pedro Capó, Adri Cuevas, ni tampoc Edgar Hernández, i al mig del camp el van formar el capità Àngel i Boniquet. Però en el tram final d'enfrontament, el jugador del filial Bellalta va suplir Boris, avançant així la posició de Boniquet i també la de Néstor, i situant Bellalta en aquest doble pivot. El primer que s'hi va referir en roda de premsa, Antonio Hidalgo, l'entrenador, que va acabar content amb aquest debut.
És un nano obsessional, no para d'entrenar, no para de córrer, és un premi per ell, en un moment no fàcil de jugar, no anaven 2-3-0, que és una altra situació, amb el partit complicat, i és una bona notícia per tothom, no?
Una bona notícia per la família Arlequinada, sense cap mena de dubtes, i també pel propi protagonista. Marc Bellalta, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Bones paraules, del míster?
Sí, molt agraït.
Primers dies des del debut, 48 hores no arriba encara. Quanta gent t'ha felicitat ja per aquest partit?
La veritat és que molta, em sento molt agraït, i la veritat que era un dels reptes que tenia, un dels, podem dir, somnis de debutar a la nova Creu Alta amb l'equip.
Alguna d'especial dins d'aquestes felicitacions?
Bueno, molts entrenadors que he tingut durant tot el futbol base, la família, molts amics, que he compartit vestuari amb ells, en general, molta gent.
Em permetràs ara, Marc, que repassi una miqueta el teu currículum, perquè crec que s'ha de remarcar en un dia com el d'avui, que sembla que gairebé des de nens està a l'ordre del dia fitxar per 18 equips abans d'arribar a amateur, i que hi hagi aquí gairebé intercanvi de clubs cada temporada. Des dels 4 anys fins a cadet de primer any al Lliçà, al teu poble, i des del 2014 cap aquí, des de cadet de segon any fins ara, al centre d'esports. Per tant, no ets jugador de molts moviments, ho tens molt clar, això, eh?
Sí, la veritat és que els 4 anys fins aquest de primer any vaig estar al meu poble, i a infantil podia haver fitxat pel Sabadell, però vaig decidir esperar-me, i a cadet doncs van tornar-hi i vaig decidir doncs provar-ho, i he tingut molt clar que des del primer dia que vaig estar aquí vaig estar molt a gust, i un dels meus somnis era arribar al primer equip i debutar.
I per algú que porta des del 2014 des de cadet a l'Obrador Arlequinat, arribar al primer equip, debutar a segona B, què suposa?
Bueno, un període de molt esforç, de molt treball i de molt sacrifici. No ha sigut gens fàcil, però treballant cada dia, sentint de futbolista, doncs he pogut arribar fins aquí, i espero que això continuï.
Suposo que el fet d'entrenar en dinàmica de primer equip, de fer la pretemporada també amb la primera plantilla, això et va curtint una miqueta, no? Al final no només és el tema de tenir el teu dia a dia habitualment a segona catalana amb el filial, sinó el ritme que arribes a guanyar amb aquestes sessions.
Sí, la veritat és que això m'està ajudant molt, i els companys doncs hi tenen molt a veure en això, que em transmeten molta confiança, i sobretot el cos tècnic que... per donar-me aquesta oportunitat. Estic molt agraït.
Ara que parles del cos tècnic, preguntes tòpiques d'aquest tipus de situacions, Marc. Algun consell especial que et va donar l'Antoni Hidalgo o el Juvenal abans de l'estrena?
Bueno, em van donar una sèrie d'indicacions. Era un moment molt tens de sortir, que estàvem patint molt, i bueno, no, em van donar indicacions sobre el partit, i que, bueno, ànims, i em van motivar molt bé. Però sobretot indicacions sobre el partit, que hi havia hagut un canvi de sistema per part del Levante, i l'havíem de contrarrestar.
Hem anat repassant una miqueta el teu currículum en els últims mesos / anys. Dinàmica de primer equip, debut de la pretemporada, la Copa Federació també, ara també a la Lliga Segona Divisió B. Quin és el següent pas ara?
Bueno, seguir treballant, que és el que m'ha portat fins aquí, però sobretot seguir treballant, seguir entrenant cada dia i esperar una altra oportunitat. Però l'important és que l'equip segueixi anant bé, segueixi anant cap amunt, però el que prometem tots és que treballarem, que és el que ens ha portat fins aquí.
Et pregunto també pel filial, perquè aquesta temporada continues tenint fitxa del Sabadell B, i segurament sigui el punt negre, no?, de la temporada, el que està costant a segona catalana d'arrencar amb el filial.
Sí, la veritat és que sí, ens està costant una mica. Ara sembla que amb el nou míster hem imprimit una nova dinàmica, i esperem obtenir bons resultats aviat.
Acabo preguntant-te pel futur, ja no en clau individual, ja no en clau col·lectiva de la primera plantilla, sinó del Sabadell B. Com veus el que queda de temporada? Hi haurà remuntada en aquest tram final?
Sí, la veritat és que esperem que sí, ja que s'està treballant molt bé dia a dia, els partits els estem competint, estem perdent per la mínima, i hem de polir aquests petits detalls, i intentar anar guanyant partits i afiançar-nos i anar pujant de posicions.
Doncs Marc Bellalta, jugador de Lliçà d'Amunt, que acaba de debutar amb el Centre d'Esport Sabadell a Segona Divisió B. La veritat és que t'hem de donar l'enhorabona d'entrada per la humilitat, per aquesta feina de formigueta i la constància que has tingut en aquests anys, des del 2014 fins ara, des de cadet de segon any a Olímpia amb el Sabadell, fins d'arribar a la nova Creu Alta i debutar a la Segona Divisió B, i tant de bo que es compleixin tots aquests somnis que deies aquí al Centre d'Esports Sabadell, tant pel que fa al filial com també a la primera plantilla. Una abraçada, enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Repassar una miqueta l'històric més recent, podríem dir, del Centre d'Esports. L'any passat, com sabeu, va debutar l'ara davanter del Sabadell Nord, Jandro, a segona B, des del futbol base Arlequinat, jugant mitja horeta en tres partits diferents. Enguany ja amb Antonio Hidalgo, a banda de Marc Bellalta, a la Copa Federació, no a la Lliga, però sí en partit oficial. Van tenir minuts també Gerard Marquilles, Marc Asturgó o David Estals, que també han entrat en convocatòries en partit de Lliga, però sense arribar a debutar. De fet, Gerard Marquilles porta ja tres convocatòries consecutives amb el primer equip a Segona Divisió B. I a tot això, poca activitat en els últims dies pel que fa al mercat de fitxatges hivernal. El Centre d'Esports té clares les seves intencions pel que fa al mercat, però ha d'esperar encara l'operació sortida. El cas d'Alberto Leira sembla prou clar, com venim dient des de fa ja dies i setmanes. S'està també a l'espera de Jurgi Oteo, com s'apuntava des de la setmana passada. Té alguna oferta, però no està gens clar de com acabarà la cosa, la situació. És un cas diferent al del gallec, ja que el basc sí que té fitxa sènior. En tot cas, seria tants caps i tants barrets. Amb la sortida de Leira, el Sabadell buscaria un pivot, amb la qual cosa serien tres fitxes alliberades, per entendre'ns: la de Jesús Olmo per lesió, la d'Alberto Leira en cas d'acabar confirmant-se, i la de David Acedo, que ha sortit cedit al Prat, i tres altes noves: Eber en el lloc d'Acedo, i les figures d'un central i un migcampista, que són les que es volen incorporar i que suplirien a Jesús Olmo i Alberto Leira. Per tant, com diem, tants caps, tants barrets. En tot cas, queda encara més d'una setmana pel final del mercat i el Sabadell no té la intenció d'accelerar de moment cap operació fins que no quedi clar quins jugadors segueixen i quins no. Avui, per cert, dia de descans per la plantilla d'Antonio Hidalgo, que demà al matí tornarà a la feina a Sant Oleguer, pensant ja en el València Mestalla. Hem parlat amb Marc Bellalta pel simbolisme del seu debut. Un altre dels homes del partit d'aquest últim enfrontament contra el filial del Levante va ser Xavi Boniquet per vosaltres. De fet, el millor arlequinat en aquest 1-0. Un partit que potser no va ser tan vistós com la resta de victòries arlequinades aquesta temporada, i en el qual van haver de suar de valent els arlequinats per sumar els 3 punts. Quan toca pencar, però, també es penca, com ha resumit Boniquet.
Cuando las cosas no salen bien o cuando dentro de un partido hay otro partido que ellos te dominan y tal, pues hay que ponerse el mono de trabajo, correr y hacer otro partido. Sí que es verdad que los partidos los estamos tomando el control y nos sentimos, pues como tú dices, ¿no?, más maduros, que maduramos el partido, que no se nos escapa, y hay que seguir con esa racha, con esa actitud.
Una bona dinàmica la que porta l'equip d'Antonio Hidalgo. Avui analitzem també amb el Terrassenc l'actual situació del Sabadell. Com us dèiem ahir, i com va escriure el Pau Vituri a la web, us recomanem especialment aquest article a radiosabadell.fm, titulat "El Centre d'Esports signa la millor ratxa de victòries a casa de la seva història a segona B". Queda lluny encara la vintena de triomfs locals seguits a la dècada dels 50, una dada espectacular, però déu-n'hi-do també aquesta de 7 victòries seguides a casa que el Sabadell a segona B no havia aconseguit mai. Pràcticament han fet de la nova Creu Alta un calvari pels visitants, com ha dit Boniquet.
Esa es la sensación que queremos transmitir, que la nueva Creu Alta sea bueno, aquí un fortín, y que bueno, que a la gente se le hagan los partidos largos, que nosotros dominamos y que tengamos el control del partido, y bueno, y que vengan aquí pues eso, a intentar sufrir lo máximo posible y nosotros a intentar atacar y ganar el partido.
Això sí, un cop més, des del vestidor arlequinat, fent bandera de la prudència, tocant de peus a terra, per molt que es pugui dir, una de les claus de l'actual situació, un dels factors decisius per entendre per què el Sabadell lidera ara mateix amb mà de ferro la classificació després de 21 jornades. El migcampista vallesà, el jugador del centre d'esports, demana viure com toca aquest moment, perquè evidentment no serà tampoc eterna aquesta dinàmica, tant a casa com en general.
La derrota en algún momento llegará, porque es así, es muy difícil es ganar todos los partidos que quedan y alguna vez pues nos tocará perder o nos tocará empatar. Bueno, hay que arrumar el hombro y seguir pensando en la racha que tenemos de victoria, de hacernos fuerte en casa y fuera, que estamos sacando bastantes puntos, pues lo mismo, igual.
Dues més del substitut d'Adri Cuevas al mig del camp ara fa un parell de dies contra l'Atlético Levante. La primera en clau classificatòria. Un altre tòpic és aquell d'anar partit a partit. Diumenge, com sabeu, a les 12 a Paterna, des de l'Antonio Puchades, València, Mestalla, Centre d'Esport Sabadell. En marge de més d'un partit respecte al segon classificat, de dos respecte al cinquè. Per tant, amb un cert coixí, amb certa tranquil·litat, Boniquet reconeix que quan venen de cara les coses sí que agraeix mirar i estar pendent de la taula, però això sí, sense perdre de vista tampoc aquest dia a dia, aquesta rutina.
Te mentiría si te digo que no miro la calificación, porque ves ahora es muy bonito, ¿no? Ese arriba es precioso, pero la verdad que tenemos que pensar en cada semana, que aún queda mucho y bueno, tocaré madera, pero las cosas se pueden torcer y la gente está apretando, el grupo se está separando, pero de mitad hacia debajo, de mitad hacia arriba, pero los de arriba es que no paran de ganar tampoco y no tenemos que relajarnos.
No toca relaxar-se, diu Xavi Boniquet, després d'aquesta jornada que traient el Castellón va ser força propícia pel Centre d'Esport Sabadell, ja la signàvem una com aquesta gairebé cada setmana. I finalment, en clau més individual, Boniquet també ha fet referència al seu punt polivalent, que ja destacava diumenge aquí a Ràdio Sabadell, al Sabadell en joc durant la retransmissió, un dels seus exentrenadors, Pere Belmonte Pitti, que el tenia més ubicat a la banda com un jugador desequilibrant, més que no pas un organitzador nat, com s'ha acabat convertint el vallesà. Garenc diu que el que vol és jugar, tant li és si és al mig, per fora o a la mitja punta, i abans d'ahir va tocar a la sala de màquines, al mig del camp, on es genera el joc, suplint, com dèiem abans, el sancionat Adri Cuevas i al costat del capità d'Àngel Martínez. Boniquet, però, és prou conscient que la competència a l'equip és realment molt dura.
La competencia es durísima, que el nivel de exigencia es máximo y que cualquiera puede jugar. O me toca a mí jugar y cuando me toca en el banquillo, pues cuando me dé otra vez la oportunidad, pues a volver a intentar demostrar que puedo estar en el once y que puedo ayudar al equipo y poca cosa más. Cuando esté en el banquillo, si salgo los minutos que salga, pues a esforzarme. Lo más importante, aunque suena atópico, lo más importante son los tres puntos y que el equipo gane.
Doncs aquesta bona dinàmica que prima per sobre de tot, fins i tot d'aspectes individuals. Xavi Boniquet, per vosaltres el millor del Sabadell 1, Atlético Levante 0 d'abans d'ahir. Demà, com diem, després de la jornada de descans d'avui, tornada als entrenaments pels arlequinats de Sant Oleguer. Diumenge, segon duel consecutiu contra un filial valencià, serà, això sí, fora de casa, serà al migdia, Terres Valencianes, a Paterna i contra el Mestalla. Anem a parlar també del centre d'esports, però en aquest cas en clau formativa anem al futbol juvenil.
Hola, sóc Antoni Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escolta Hotel 6.
Quatre minuts per sobre d'un quart de tres de la tarda en directe aquí a Ràdio Sabadell, repassant l'esport local i també la Lliga Nacional Juvenil, perquè encara en clau arlequinada el juvenil del centre d'esports ha assolit ja les 10 jornades consecutives sense conèixer la derrota. Els nois de Miqui Lladó, a més, van encetar la segona volta del campionat, resolent l'assignatura pendent que tenien les últimes setmanes de sumar sense encaixar gols. El triomf per 2-0 contra la Fundació Esportiva Grama va coincidir amb el canvi de camp del camp B, és a dir, l'últim que es van fer de futbol 11 al nou al camp A d'Olímpia, l'històric, podríem dir, on el Sabadell jugarà a partir d'ara els seus partits com a local. El tècnic arlequinat Miqui Lladó es felicita sobretot per haver deixat la porteria a zero 6 jornades després de l'últim cop.
Al final és que la fórmula és molt fàcil, porteria zero, moltes probabilitats de victòria. Ho vam parlar perquè portàvem 5 jornades encaixant gols i crec que avui l'equip defensivament ha estat molt bé. La segona part la grama gairebé no ha generat i nosaltres hem vist a la primera que ells tenien molts problemes defensant àrea, hem insistit una mica, la primera acció, la segona part, gol, la segona acció, la segona part, gol, partit encarrilat.
Partit encarrilat i victòria 2-0 en una primera meitat que no va ser realment de les millors del conjunt sabadellenc, però sí a la segona, com comentava ara l'entrenador, des de bon inici ja fent la feina. El líder, el Barcelona B, no va fallar l'endemà al camp del Damm i, per tant, el Sabadell es manté segon a 3 punts del lideratge d'aquesta Lliga Nacional Juvenil. Pere Belmonte, un dels golejadors dissabte a Olímpia, juntament amb Moja, explica així com afronten la segona volta del campionat.
L'important és quan sale la primera volta, sempre són dures, però mira, la primer partit de segona volta, victòria i cap endavant. Tenim com a objectiu guanyar la Lliga, tenim el Barça a 3 punts i farem tot el possible per anar-li al darrere. Escurçant cada vegada més punts, hem d'anar d'aquí 2 setmanes al seu camp i farem el possible per guanyar-los.
Per cert, segur que us és molt familiar aquest nom, Pere Belmonte, fill de l'entrenador sabadellenc, de l'exjugador del centre d'esports Piti Belmonte, que enguany ha tornat al Sabadell per tancar així la seva etapa formativa després d'haver passat pel JAVAC Terrassa. Per Belmonte ha estat simplement un retorn a casa.
Em trobo supercòmode aquí per la manera de jugar, pels companys, per l'ambient, i ja ho trobo a faltar. Després de l'any que havia passat, doncs jo volia tornar a disfrutar del futbol i aquí ho estic fent. Feia doncs, un any i mig que no marcava i ara ja en porto 2 i anar sumant.
Bona ratxa, per tant, pel fill de Piti, pel Pere Belmonte, jugador juvenil del centre d'esports Sabadell, que ja ha sumat 2 gols des del seu fitxatge pel centre d'esports. També a la Lliga Nacional, a mitja taula, viu amb una relativa tranquil·litat un Mercantil que va encaixar el segon 1-0 advers de forma consecutiva. En aquesta ocasió va ser a l'Hospitalet, al camp d'una Unificació en Bellvitge, i la culpa la va tenir la falta de concentració en sortir dels vestidors per iniciar el segon temps. Ho reconeix el davanter mercantilista Joan Poc.
Jo crec que va ser la típica desconnexió, perquè bueno, va ser una jugada aleatòria, vam tenir una pèrdua i bueno, ens van fer una jugada i ens van marcar. I d'aquí, i a base del gol, pues, es van vendre amunt, van tenir alguna ocasió més i va acabar així per tipus de 0.
Coses per corregir, per tant, per l'equip mercantilista després d'aquesta segona derrota consecutiva per la mínima, un Mercantil, l'equip de Carlos López, que és desè a la classificació d'aquesta Nacional Juvenil amb 21 punts, 5 per sobre encara de la zona de descens. Fem una aturada en el camí i de seguida ens pugem a la bici del Santi Ramos, del Santi Titan, que avui ens portarà fins a l'Aràbia Saudita.
El Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I arribem a 2:45 de la tarda. Això ja ens passa sempre que ens visita el Santi Ramos, que comencem a xerrar i pràcticament acaba la publicitat i ens enganxa gairebé aquí a mitja conversa el tema d'obrir un altre cop el micro. Parlem amb ell perquè la Titan Desert arriba al seu 15è aniversari enguany i, aprofitant l'efemèride, ha creat un nou format que inclourà 3 edicions per primer cop. El 29 de gener, d'aquí uns dies, i fins a l'1 de febrer es disputa una prova a l'Aràbia Saudita. Després podríem dir l'habitual al Marroc, del 19 al 24 d'abril i del 13 al 15 de novembre, a finals d'any, a Mèxic, la Titan Series La Paz. No es perdrà, evidentment, la cita a l'Aràbia, el Santi Ramos, que el coneixeu segur molts de vosaltres com a Santi Titan ja directament i que el tenim aquí al costat a l'estudi. Santi, què tal? Benvingut.
Moltes gràcies, bona tarda.
No hi ha manera de treure la Titan del cap, eh? No sé què tindrà aquesta prova, però cada cop que ve la Titan, el Santi allà està.
És una droga, és una cosa que enganxa molt i, bueno, passa l'any sense donar-te compte i ja estàs un altre cop tornant a pedalejar, a buscar patrocinadors i en marxa un altre cop.
Amb nou terreny, per això. Ara toca l'Aràbia Saudita, que és la primera vegada que aniràs allà a competir i que suposo que és, fins i tot, sempre anar a un tipus de cursa com aquest, genera aquell punt de nervis dels dies previs, etc. Però en aquest cas, a més, és a veure què em trobo, no? Tot és nou.
Sí, la veritat és que sí, hem vist, bueno, personalment hem estat estudiant el Dakar fil per randa perquè és el mateix terreny on han estat corrent ells, i la veritat és que jo personalment he vist molta pedra, ho heu vist que han pinxat moltíssim, moltes pinxades, amb bicis diferent, però bueno, crec que pot ser més àrid potser el terreny, molta pedra, molta muntanya, i bueno, aviam el que ens trobem, però sí, clar, som novells allà tots.
Són 4 etapes, 97, 87, 100 i 60 quilòmetres, rutes definitives que es coneixeran d'aquí a un parell de dies. Com l'esperes? Perquè, clar, deies més pedra. Això implica més duresa, menys duresa. Com esperes que sigui el traçat?
Espero que sigui molt semblant a Marroc. De fet, tots ens estem pensant que serà el mateix, com que és el mateix format, no pot ser allò tot 100% muntanya. No hi ha l'alçada que hi ha a Marroc, per exemple, aquí en 4 dies, no sé, farem 2.500 aproximat de desnivell. Terreny, pedres, sí, bueno, també hi ha pedres a Marroc, però aquí n'hi vist força més que a Marroc.
He vist una dada que m'ha cridat l'atenció. El 85% dels participants d'aquesta Titan Series Aràbia Saudita seran ciclistes que ja tenen experiència en un altre Titan Desert, que no sé si és perquè és tan dura la prova que al final requereix haver ja tastat una Titan Desert, si és precisament pel que deies abans, que la Titan enganxa i al final un cop n'has fet una en vols una altra, etc. Però al final sou corredors que no sou novells precisament en això de competir en una Titan.
La prioritat és el primer. Aquí sí que potser ens han agafat primer els legends, la gent que portem més edicions, però sí que és veritat que es fa un petit comitè. És la mateixa que a Cuba, que la Titan Tropic. Era molt poca gent, molt ben muntat, poden estar més pel corredor. Vull dir, al ser la primera edició no veig viable de tornar a ficar les 600 persones que pugui arrossegar la Titan de Marroc.
Que aquesta és una altra, ja has dit el tema de Cuba, nou continent. Aquí el Santi ha passat ja per la del Marroc, va estar també en el seu dia a Cuba competint en una Titan, ara també aquí a l'Aràbia. És que no et queda gaire, per fer ja.
No, i la més de veritat, ja s'acaba això, ja acabarem amb els 3 continents, l'americà, l'asiàtic i l'africà. I bueno, la veritat és que una experiència increïble i això segur que no ens defraudarà, és el primer any, però ja sé que hi ha la firma per aquí per més edicions. Si segueixen fent la Titan Series obriran mercat, més països, més experiències, més somnis i més reptes per fer.
I tu que has viscut aquest procés, què et sembla això? El tema que la Titan cada cop sigui més gran, sigui més oberta, que pugui exportar el model a d'altres llocs.
És increïble perquè, a veure, no et canses mai de Marroc, de les dunes, dels paisatges que tenim allà, però sí que és veritat que va ser una experiència increïble quan vam estar a Cuba, perquè arribes, verifiques, ja tens un dia potser com de més de turisme, mentre verifiques, muntes la bici, ho muntes tot, llavors t'ho agafes de diferent manera. Marroc és arribar, pedalejar i són 6 dies a sac, o sigui, jo no he vist res de Marroc, em dius que he estat a Marrakech o altres puestos i no he sortit de la zona on es fa la cursa. Llavors, en Cuba vaig estar a l'Havana, ens ho vam passar increïblement bé. Aquí més o menys ja veig que no va ser el mateix estil, però sí que és veritat que ja arribem a dilluns, ja marxem dilluns al matí, agafem el vol charter, dimarts tenim verificacions no estem tot el dia, llavors que és quasi que és molt de turisme, saps? Després ja comença les quatre etapes i després ja volta de regreso, no? Però bueno, no, fa molt bona pinta, de veritat, segur que disfrutarem.
Cuba maco, tot això, ara que deies això. Jo pedalejar no he pedalejat per allà, però sí que vaig estar aquest passat estiu, i si dius que vas tenir aquest carmelet de com a mínim fer un vol per l'Havana...
Va ser una experiència increïble, tot i que no, o sigui, vam patir molt perquè va ser la primera edició i ens va agafar un temporal d'aquests d'aigua increïble. Vam patir molt, les mecàniques, les bicicletes, vam dormir en tendes de campanya, perquè no és com el desert, que dormim en Jaimes, la tenda de campanya mullada, vull dir, va ser molt... Vam patir molt, com a experiència increïble. I aquí ja et dic, no sé, no sabem què ens trobarem, sabem que dormim en Jaimes, però que les dutxes, si són com les del Dakar, són com garites, no, doncs anem a l'aventura, aviam què ens trobem.
A més, una Aràbia Saudita que últimament està molt de moda en el món de l'esport, i el que no és l'esport, perquè se n'ha parlat moltíssim del paper de les dones, de qui feia allà i què no hi feia la Federació Espanyola amb el tema de la Supercopa, etc. Però en qüestió de dies, de setmanes, Supercopa d'Espanya jugada allà amb nou format, el Dakar i ara també aquesta Titan Desert, per tant, apostant fort també allà.
Sí, sí, totalment. Després també van fer el combat de les dunes, també un combat molt, molt televisiu. Sí, la veritat és que bueno, volen obrir mercat, volen gent turista cap allà, aviam si canvien una mica les idees que, bueno, són les que tenen, i qui va allà, pues, ja sap el que va. Nosaltres, bueno, som corredors, anem a participar, a córrer, a disfrutar, a gaudir el que podem i prou.
T'agrada, per cert, la comparativa aquesta que fan del Dakar de les bicis, aquesta edició nova?
Totalment. O sigui, jo crec que potser si no hagués llegit aquest titular fa 10 anys, no em hagués atrapat. És el titular, realment, perquè és que és veritat. O sigui, el format és el mateix, l'etapa marató, dormint, sense mecànica, és el mateix format que el Dakar. L'únic que, bueno, pues, ells fan 600 quilòmetres o 1.000 quilòmetres, nosaltres en fem 100.
Només faltaria, no?
Només faltaria.
Ho diu com si fos res, fer 5 minuts de pedalar i ja està. 8 edicions portes ja, Titan Legend Platinum, convidat en guany, si no m'equivoco, per precisament haver rebut la distinció en l'última prova. Clar, portes aquí milers de quilòmetres ja a les teves esquenes. Se t'acumulen, no? Els premis, els tatuatges també que portes amb recordatoris especials de totes les fites que has aconseguit. Jo no et vull retirar, però l'última vegada que vas passar per aquí ja estaves pensant de a veure si aquesta serà o no serà l'última. Fins quan? Hi ha data? No hi ha data?
Mira, hauria de ficar data, val? Però també et diré...
Condicional.
Diré un comentari que em fa un parent fa molt temps, i és que mai diguis que és l'última. Vale? Ell ho feia amb copes. Quan anava a fer l'última copa sempre deia, no diguis mai que és l'última, no em penso morir, no penso deixar de beure. Jo, és veritat, no puc dir mai que sigui l'última, té molts números, i m'ho agafaré com una despedida perquè tinc molts companys. L'Àlex Callado és un company d'equip que ve a mi a l'Àvia Saudí, llavors l'estem arrossegant perquè ell també li queda poquet per ser legend. No ho sé, serà molt especial. La gent que estic parlant porta moltes edicions, aquest any són 3 o 4 amics que seran legend. M'ho agafaré molt especial com si fos realment una despedida. No es pot dir mai que aquí a la ràdio feu un equip de ciclisme i que d'aquí 3 anys em digui, Santi, acompanya'ns, fes-me una mica de manager. Cap problema, jo hi tornaria ara. Ara toca, de moment, fer el doblet aquest any i, bueno, estar per la família serà el següent, perquè sí, perquè la veritat és que sí que he tingut molts anys una miqueta abandonats.
Em dius qui té menys pinta de ciclisme de tota la ràdio i tindríem feina per trobar un que fes una etapa de la Titan.
Bueno, i estàs parlant amb un paio que fa 2 metres i pesa 125 quilos. Ja està, ja t'ho he dit tot.
No sé jo si tindríem la fortalesa mental que té aquest paio, eh? Això també t'ho he dit.
Això és una altra cosa. Això
perquè és admirable com arribes a tenir aquesta resistència. Clar, enguany són, com dèiem, 3, a l'Aràbia, a Mèxic i de pel mig la del Marroc, que és la tradicional. Això implica que faries una de 3, dues de 3, les 3 per ja acabar a lo grande? O...
No. Fer el triplet ja és impensable, ja... O sigui, comptava fer la de Marroc, que aquesta estava fixa al calendari, i quan va sortir l'Aràbia, la veritat va ser un carmel, vaig decidir fer-la i ja està. Però no, ara mateix no ho sé, no es pot dir, és el que parlem, no es pot dir mai que toqui la loteria, que entens, no ho sé, no està previst el triplet. Marroc per mi serà com una mica de despedida i bueno, ja ho veurem, ja, xinutxano.
Doncs serà aquest comiat d'aquí a uns mesos abans d'aquesta Titan d'Aràbia Saudita
que marxes dilluns cap allà, has dit, per tant, gairebé... Ara què és? Últims entrenaments, enviar el material, o en quin punt estem ara?
Mira, les bicicletes ja deuen estar allà, nosaltres marxem dilluns, però bueno, ja saps tu que ha passat festes, agafes quilets, no t'estàs pel tema de dietes ni d'entrenaments, ens ha agafat una miqueta així amb el peu al revés. Però bueno, anirem a disfrutar juntament amb l'Àlex, seguim amb els mateixos patrocinadors que han volgut acompanyar-nos també, si em permets,
sí, sí, tant.
Tant Cicles Berenguer com Swiss Go, com Petit Travel i Caldubó. Bueno, també els obligo quasi a fer el doblet amb mi i bueno, a disfrutar de l'experiència i a viure total.
Tenint en compte que són edicions, no sé si dir extremes, clar, depèn de després el que trobis allà a nivell climatològic, però Marroc i Aràbia Saudita, això com s'entrena aquí? Perquè clar, aquí pots entrenar fent quilòmetres amb la bici, que em consta que els fas, perquè algun cop hem coincidit també, no precisament jo amb la bicicleta, però més enllà de fer quilòmetres, això hi ha un factor que no es pot entrenar. No?
No diré que pot ser per mi la pitjor edició aquesta de l'Aràbia Saudí, val? Perquè totes les altres és molt difícil acabar aquesta cursa. Porto 8 de 8, llavors no és que estigui tentando la suerte, però tinc números de que algun dia pues, passi alguna cosa, que no acabis, de que trenquis, de mil coses.
I això, clar, no m'agrada utilitzar la paraula que utilitzaré ara, però hi ha una certa por al fracàs, de dir ostres, tocarem el que calgui, com deies ara, perquè porto 8 de 8, porto un 100% de finishers.
Aviam, pressió cap, perquè no en tinc, o sigui, demostrat per mi mateix, no he demostrat a ningú, però la gent que m'ha confiat, els patrocinadors, vull dir, hem fet soroll, gràcies a la premsa que esteu vosaltres també cada any donant-li veu al projecte, i bueno, la veritat, fa por, sí que fa por, perquè és el que dius, no s'ha entrenat gaire, país nou, no saps com va, tota la gent que va, pues si som 150, et podré que 140 són pros, vale? Betalús, històries i gent que porta molts quilòmetres. No et diré tampoc que seré el farolillo d'atràs, perquè però veig gent molt preparada i sí, aquest any podria anar darrere tranquil·lament. Ja ho hem parlat amb l'Àlex i bueno, ens ho agafarem en calma, anar a acabar, a viure l'experiència i prou. I bueno, doncs, per més inri, pues, com que m'ha agafat així amb peu al revés, no agafo ni mecànica ni agafo ofició. Això al Marroc seria impensable, perquè són molts dies, molta calor. Una altra cosa que no m'agrada gens, i és el clima. Estan a 15 de màxima ara mateix, 15 de màxima, i a menys 5 per les nits de mínima. Clar, dormia amb una jaima...
Jo recordo que tu deies allò de jo com més calor, millor.
Correcte, jo... Si
cosa
no
que tan... no acabava d'entendre, jo tampoc. Sí, no, jo no. Ho passo malament amb calor, també t'ho dic, però... No,
jo és quan em vinc a dalt. Jo, 49 graus al Marroc, per mi és l'ideal, el perfecte, i si puc sumar-hi algun grau més, de veritat que ho faria. Soc camell, soc de desert, jo.
Quin animal, 49 graus i diu que perfecte, que encara una mica més. Santi, tità, que ets un autèntic tità. Santi, tità, Santi Ramos, sabadellenc, que un cop més fa les maletes i marxa dilluns cap a l'Aràbia Saudita. Que tinguis tota la sort del món. Abriga't una miqueta per si de cas, perquè 49 graus no hi hauran allà.
No, això està clar que no.
Però que vagi genial aquestes quatre etapes, centenars de quilòmetres més d'experiència tita en les teves esquenes, i que, res, que quan tornis ens expliques com ha anat la història, que segur que ha anat bé, i que parlem ja de la novena consecutiva acabant-la.
Empalmarem una tita en l'Aràbia Saudita i sèries amb la tita en desert.
I tot el que arribes a gaudir de pel mig, què?
Molt,
això no t'ho treu ningú, això.
Carpe diem, amb el lema.
Santi, tota la sort del món.
Moltes gràcies.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia... Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Som comerç.
Som entitats.
Som cultura.
Som esports.
Som festa.
Som tot això.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
A l'escola Sant Nicolau escoltem
Ràdio Sabadell.
I tu, ja ho fas?
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
A Ràdio Sabadell, els matins esmorzem.
Societat.
Cultura.
Política.
Economia.
Esport.
Però també...
el croissant de xocolata, el muffin, la crema del cafè.
I per si no fos prou, rebem els protagonistes de les notícies del dia a...
el reservat del cafè.
I analitzem tot el que ens depara l'actualitat acompanyats dels nostres analistes de capçalera en el temps per la tertúlia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz. Vols fer un cafè amb nosaltres? L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Down, down, down.
Quatre minuts i tres quarts de tres de la tarda, deia el Santi, si ens animàvem a fer un equip de ciclisme per anar a la Titan. Jo crec que no serà el cas, però vaja, com a mínim, alguns encara ens estem recuperant, això sí, de la cinquena edició de la Llanera Trail, que va ser un èxit de participació un cop més i que va dur centenars d'atletes i alguns que no ho som gaire a recórrer, o bé els 21 quilòmetres de la versió, entre cometes, curta de la prova, o els herois que van fer la llarga de 43, fins i tot pujant al Puig de la Creu. David Fernández Oliver, membre de l'equip de trail de la UES i organitzador de la prova, vam parlar abans de la Llanera Trail i també volíem conèixer una miqueta la valoració. Què tal, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bé.
Si no m'erro, no es van arribar els 700 participants amb dorsal per només un. Per tant, suposo que amb inscripcions més que satisfets, no?
Sí, al final, bueno, hem fet, un cop hem fet ja tota la neteja d'inscripcions, hem de rebaixar una mica i vam quedar 693, però bueno, valoració molt, molt, molt positiva l'haver-nos quedat això, sigui un o sigui a 7 dels 700, la valoració és positiva perquè hem tingut un increment important respecte a la versió de 2019.
És una lectura que hem anat fent en la prèvia i també en el post, es consolida aquesta prova després de 5 edicions i parlava molt sobretot de mirar cap al cel. Vista posteriori, sort que va ser diumenge a la cursa i que no va sortir un dia com el d'avui, eh?
Sí, la veritat és que ens ha anat al final just de 24 hores i sí, en aquest sentit vam estar de sort i bé, al final esperem que de moment el temporal tampoc faci molt mal ara en el recorregut i bueno, la resta del rodal, evidentment.
Sí, perquè recordem que ja té experiència la Llanera en aquest sentit amb ventades que van condicionar la primera edició. Aquest cop hi havia algun bassal, és cert, però res a veure amb l'any anterior. Es va notar això en els temps dels més ràpids, sobretot, que anava una mica més per feina per no estar precisament tan enfangat com l'any passat?
Sí, en general sí que es va notar. Si bé a la distància de la mitja marató no va ser tan palpable, amb la marató sí que ho vam notar més, perquè respecte a l'any passat el temps dels primers van rebaixar aproximadament sobre un quart d'hora i aquest any, si no m'erro, crec que han entrat fins a 10 o 11 corredors per sota de les 4 hores, mentre l'any passat en van ser 7 o 8. Ha sigut més ràpid aquest any, sí.
Això és espectacular, o sigui, és una no puc dir enveja, és admiració directament, perquè un temps de menys de 4 hores per fer 43 quilòmetres pujant amb el desnivell que hi ha al Puig de la Creu, etc., has d'estar realment molt preparat, eh?
Sí, és anar per feina, sí. Has de tenir una mica de pressa per anar amb aquest ritme.
Com a participant, sobretot si no estàs massa entrenat, com és el nostre cas, que aquí de la ràdio anàvem dos, en els dies posteriors a la cursa la veritat és que es nota l'esforç fet al cos. Com a organitzadors, suposo que també són dies de baixada, no? Després de tot l'estrès acumulat de muntar-ho tot, l'endemà o avui que han passat ja no arriba a 48 hores, és allò de respirar, no? De tenir un moment de tranquil·litat.
Sí, bueno, són dies ja per nosaltres, això, que ja són de descompressió, ja estàs més relaxat. Però bueno, clar, ara ens queda tota la feina que també no es veu, la de pensar aviam coses a millorar, la de posar-ho ja tot en ordre, fer valoracions finals i començar a pensar també doncs, en l'edició 2021, que també s'hi ha d'anar pensant.
Just anava a preguntar per això, eh? Tinc el paper aquí al davant que ho justifica, que anava a preguntar-te precisament per això, per pensar ja en la següent edició, en l'any vinent, que no sé si hem de preveure molts canvis. Quins reptes us marqueu de cara a aquesta sisena Llanera Trail?
Home, a la sisena Llanera ens agradaria mantenir aquesta línia ascendent que estem tenint aquests últims anys, això és evident. Tampoc està a les nostres mans, nosaltres posem totes les bones intencions, tota la nostra millor feina perquè així sigui, però bueno, al final l'última decisió és del corredor. A nivell de recorreguts i de circuits tenim coses en ment. Llavors farà falta veure durant l'any si podem portar-les totes a terme o haurem només de conformar-nos amb algun retoc més dissimulat. La intenció és donar-li alguna volta, però bueno, ja veurem com queda tot plegat.
I fent-la una mica més divertida, per entendre'ns, amb més corriols, més pista, un traçat diferent, alguna cosa que se't pugui escapar de novetat del que teniu en ment?
Home, aviam, personalment el que ens agradaria més és poder canviar els quilòmetres inicials o finals que aquests dos últims anys els hem hagut de repetir, tant en distància marató i mitja marató. Ens agradaria que fos un recorregut bastant més circular, que no haguéssim de repetir aquests 4 quilòmetres i escaig últims. Ens agradaria poder variar una mica aquesta zona. Pel que fa al anar a buscar nous corriols i anar deixant pista, que ningú dubti que anem a per això. I el que volem és que la cursa sigui el més entretinguda possible.
Doncs David Fernández Oliver, la veritat és que entretinguda l'és una estona i tu passes bé, tot i que també evidentment pateixes per ser una cursa llarga. Balanç fet d'aquesta cinquena edició de la Llanera, organitzada per la UES i que, com dèiem al principi, un cop més va ser tot un èxit diumenge. Enhorabona per la feina de David, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada a tothom.
Hotel Suís.
Va, que se'ns ve a dalt el Roger Benet des del control de som la música. 12 minuts, una miqueta més, i les 3 de la tarda. Anem a parlar de futbol sala amb el Sergi Parc. Com estàs, Sergi?
Bona tarda, Adri.
Avui comencem, com és habitual, per la segona B, amb un futsal Pia que continua, podríem dir, anant a l'alça, no? Cotitzant a l'alça, i un club natació Sabadell que, per contra, ho fa a la baixa. Per tant, no sé per qui vols que comencem dels dos.
Per tots dos, si et sembla, que van viure enfrontaments amb un guió calcat, però amb finals alternatius, un de bo i un de dolent. Ja s'ha anticipat una mica per on van anar els trets, però escoltem el relat dels dos desenllaços. Són els dos tècnics, Pedro Donoso de la Pia, Borja Burgos, del Club Natació Sabadell.
Bueno, el 4-4, ja quan quedaven 2 minuts, decidimos de jugar con portero jugador. En l'últim minut i mig, 2 minuts, ens la juguem de 5. Quan salió el balón fuera de banda, pues nos pusimos a jugar de 5 y en la primera jugada pues marcó. Tenim una ocasió molt clara al segon pal que no entra i després al següent atac ells ens la roben, o el xutem, para el porter, rebot i ens la fiquen al 4-3.
És Adri la ruleta russa de jugar amb
quina
porter.
Quina diferència, al final. O sigui, al final és la mateixa aposta arriscada, però amb les dues cares de la moneda.
Això et dic, la ruleta russa de jugar amb el porter jugador, que va tenir una sort absolutament dispar per al futsal Pia i el Club Natació Sabadell. Els dos equips anaven empatant en els últims minuts i van ser d'allò més ambiciosos per buscar els 3 punts. El resultat va ser advers per als nedadors, que van acabar caient per 4-3. Atenció a la pista del QE, l'Indústries B. Escoltàvem el tècnic Borja Burgos relatant l'infortuni del seu equip, que va significar, atenció, la sisena jornada seguida sense guanyar, i ara el club és novè i s'allunya més del playoff, però l'entrenador nedador demana calma.
És cert que el projecte, de ser sincer, i amb la joventut de la plantilla i tot, pues, bueno, era un projecte, entre cometes, de rendiment immediat. Tot i així, no és moment encara de pensar en l'any que ve, i jo crec que el primer que hem de fer és mirar objectius a molt més curt plaç, oblidar-nos una miqueta de la classificació, de com està anant la cosa fins ara, perquè la dinàmica no és positiva, de controlar tot allò que depèn de nosaltres i que podem fer bé, i a partir d'aquí, pues, trencar aquesta dinàmica, tornar a sumar 3 punts que necessitem, i després ja s'anirà veient.
Per cert, Sergi, si no recordo malament, parlaves de derrota contra el filial de l'Indústria Santa Coloma, que és el QE, cert, però que s'està convertint, podríem dir, en la bèstia negra dels sabadellencs, no? Perquè en el que portem de temporada només són 3 victòries colomenques, però aquesta que dius contra el Club Natació Sabadell, i en el seu dia també ho van fer a Can Colapi.
Correcte. Aquest cop, això sí, els homes de Pedro Donoso sí que van aconseguir retenir els 3 punts a casa seva, no sense patiment, això sí, davant un combatiu Mardènia. La sort sí que va somriure a la Pia, que es va imposar 5-4 amb el gol de Pepe Font, autor, per cert, de 4 dianes, a 25 segons del final. La Pia ja és 6ena a un punt de la zona playoff, però recordem que la primera jornada del 2020 va perdre a la pista del Barceloneta i aquest cop va costar moltíssim contra un conjunt teòricament inferior. Ja van demostrar els escolapis que és un equip que li costa arrencar i el tècnic Pedro Donoso reconeix que l'aturada de Nadal tampoc va ser del tot beneficiosa per als seus homes.
La verdad es que estábamos en el mejor momento cuando hubo el parón, ¿no? Bueno, la verdad es que se ha entrenado poco esta Navidad y lo típico que casi todos los equipos, ¿no? Y bueno, y siempre se pierde un poquito de físico, y pero bueno, yo creo que ya con las semanas que llevamos entrenando, pues el equipo vuelve a estar bien y bueno, y deseando que llegue el sábado, ¿no?, para conseguir otros 3 puntos.
I a veure si els aconsegueixen aquest cap de setmana els 3 punts als escolapis, que visiten la pista de la Unió Santa Coloma aquest cap de setmana, i el Natació Sabadell rebrà el Balzac al Martorell.
Per tant, parlem de clàssics, Santa Coloma d'una banda, Martorell per l'altra. Això a la segona divisió B. A la tercera divisió, la veritat és que se'ns acaben les paraules, per l'amics del Pou Nou Escorial. Continua imparable l'equip dels Marinals, que és més líder ara amb 6 punts d'avantatge després de 11 jornades sense conèixer la derrota i de derrotar en l'últim partit 6-3 a l'Arrels.
I això que el partit estava encara per decidir en el tram final, però en els últims minuts, uns minuts màgics, l'equip finalment es va acabar imposant per aquest marcador de 6-3. El capità Cinto Aranda reconeix que aquest cop es va patir.
La verdad que esta semana se nos complicó la media parte yendo al descanso perdiendo 0-1 y la segunda parte fuimos muy superiores. Tuvimos muchas ocasiones y en defensa han estado muy bien. De hecho, somos el equipo menos goleado y la verdad que la segunda parte fue la mejor segunda parte de la temporada.
Doncs queda clar el balanç del Cinto Aranda, la segona millor part de la temporada. Van sentenciar l'enfrontament en el tram final de partit al Pavelló del Nord després d'haver d'anar a remolc, de no tenir gens clara aquesta victòria contra l'Arrels. I el grup serà un estudi Barcelona, Sergi, deixa'l anar també,
Deixa'l anar. Se situa ben a prop dels llocs de les fases d'ascens en quarta posició, però aquest cop els raonistes no van passar de l'empat a 6 contra el Sant Joan de Vilassar. L'enfrontament es va embogir del tot també en els últims compassos, en els quals Miguel Ángel Domínguez, va fer 2 gols. El mateix jugador arraonista ho relata.
Mis goles sencillos, fueron 2 10 metros, donde, mira, chutas y a veces entran, a veces no, pero esta vez salieron los dos bien al mismo sitio y entraron. Y el gol de ellos es después del 5-5, y un despiste defensivo donde no defendemos bien una jugada al pívot, dejamos que se gire y la mete. Pero por suerte, pues faltando pocos segundos, menos de un minuto, pues hacen otro doble y conseguimos meterlo.
Al final, Adri, la cosa queda així. El líder, amics del Pou Nou Escorial, 34 punts. Segon és Alcaldes, amb 28. Recordem que només els dos primers es classifiquen per les fases. Tercer és l'Arenys de Munt, 26. I quart, ja ve el grup Serraona, amb 25. Els homes d'Imaquirós visitant aquest dissabte el Becarisses, mentre que el Nou Escorial jugarà a la pista de l'Estel Vallseca aquest pròxim cap de setmana.
Està sent una bona temporada pels equips de la ciutat en aquesta tercera divisió de futbol sala. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Sabeu, tenim un parell d'europeus en marxa. Comencem pel d'handbol. Aleix Gómez ja s'ha classificat per les semifinals d'aquest campionat d'Europa que s'està jugant entre Àustria, Suècia i Noruega. La selecció espanyola segueix invicta i ahir va aconseguir el bitllet per la penúltima ronda després de derrotar Bielorússia per 28-37. Per tant, victòria per 9 gols de diferència. L'extrem dretà sabadellenc va anotar 5 gols en aquest penúltim partit del main round. A la selecció només li manca enfrontar-se demà a Croàcia, que és l'altre invicta d'aquesta segona lligueta, per decidir qui acaba com a primer abans de conèixer el creuament de semifinals. I a l'altre europeu, com comentàvem, la selecció espanyola de waterpolo masculí s'ha classificat pels quarts de final de l'europeu que s'està disputant a Hongria, a Budapest, al Dunes Arena. Per 6-12 es va imposar ahir el combinat estatal a Alemanya, just abans de creuar-se demà amb la potent Sèrbia als quarts de final. Ahir el porter del club, Edu Lorrio, va disputar 3 minutets i mig sota els pals de la porteria de la selecció. Avui serà el torn de les noies a 6:15. Laura Ester, Maica García i Judit Forca de l'Estalpul Natació Sabadell disputaran amb la selecció espanyola femenina els quarts de final d'aquesta competició europea davant de Grècia. I abans d'acabar, encara hem de parlar de bàsquet en cadira de rodes. Perquè el Global Bàsquet va salvar els mobles sobre la botzina Euskadi en la visita al CUE al Salto Vera Vera, equip que encara no ha guanyat cap partit. Els sabadellencs van fregar la derrota, però es van refer a última hora. En tot el primer període, el conjunt d'Òscar Trigo ni tan sols va anotar 0 punts i al descans tan sols n'havia fet 12. Després, però, va escurçar distàncies i al final va acabar guanyant 33-34 amb una última cistella pràcticament sobre la botzina de Sergio Gómez Fasu.
A falta de 2 segundos para ser exactos. Sí, victoria muy sufrida. La verdad es que un partido bastante malo por nuestra parte, sobre todo el primer cuarto. Nos metieron un parcial de 0-12. Yo desde que estoy en este club no recuerdo ningún cuarto en el que no hayamos conseguido meter alguna canasta.
El 7-11 del darrer període va ser clau per la victòria final en un partit que, segons el definia el mateix Fasu, va tenir un tanteig més d'handbol que no pas de bàsquet. El Salto Vera Vera tenia més rotacions jugant a casa que no pas al Global, però al final l'equip de Trigo va assolir una victòria que el consolida a la zona mitjana. Fasu les pro reconeix que han de recuperar sensacions.
Yo creo que lo importante para nosotros es volver a coger ritmo del juego. Los dos últimos partidos, después de haber hecho una muy buena primera vuelta, yo creo que seguramente hemos jugado algunos de los mejores partidos de los últimos años en esta primera vuelta. Los dos últimos nos vamos con bastante mal sabor de boca y ahora lo que tenemos que volver es a coger esa tónica de positiva, tónica principalmente en defensa, que yo creo que es lo que caracteriza a este equipo.
Una bona oportunitat per fer-ho dissabte a les 5 de la tarda, això sí, déu-n'hi-do la pista per fer-ho, perquè els sabadellencs jugaran contra la Beconsa Basket Mi Ferrol, és a dir, el segon classificat d'aquesta primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. Com a curiositat, els dos equips han guanyat 3 dels últims 4 partits que han jugat, si bé els gallecs venen de perdre 49-57 davant del Casamurcia Getafe. Fasu creu que la recuperació de bones sensacions, a la qual feia referència ara, no necessàriament ha d'anar lligada a resultats.
El ganar o perder los próximos partidos no es tan importante como recuperar esa confianza, recuperar la intensidad defensiva y volver a automatizar ciertos movimientos ofensivos que nos vendrán bien para la fase final de esta segunda vuelta, que es cuando nos jugamos los partidos importantes contra los equipos que están más o menos en la misma parte de la tabla que podemos estar nosotros.
I és que mentre el Global és cinquè amb un balanç de 4 triomfs i 4 derrotes, l'equip fa rolar, malgrat perdre aquest últim compromís, és segon amb 7 victòries i 2 desfetes. I de cara a demà, aquí a l'Hotel Suís, ens visitarà Grego Sierra, central esquerrà del Centre d'Esports i ex del València Mestalla, entre d'altres. Seguirem també la tornada als entrenaments del conjunt d'Antonio Hidalgo. Repassarem la segona catalana amb la sabadellenca, el Sabadell B i el Tibidabo. Futbol femení amb la golejada patida pel sènior del Sabadell i l'actualitat dels equips de vòlei del club o del Creu Alta Sabadell en vol.
Hotel Suís.
D'aquesta forma arribem a les 3 de la tarda, posem el punt final al programa d'avui, un Hotel Suís del dimarts 21 de gener del 2020 que podeu recuperar a radiosabadell.fm o a @radiosabadell a través de Twitter. També ho podeu fer a Facebook, a la nostra pàgina. Des del control de so, se li ha escapat algun badall durant el directe, però us envia una abraçada al Roger Benet. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.